la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, abans que res, com sempre, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Maria Piferrer, veterinària, amb qui parlarem de la síndrome de Cushing, una malaltia hormonal que afecta a gossos i gats. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem amb repàs de notícies aquí a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA a Ràdio Estel. L'Hospital del Mar, a Barcelona, incorpora la presència de gossos a la unitat de cures intensives. L'Hospital del Mar de la ciutat de Barcelona posa en marxa un projecte pioner i innovador a tot l'estat per millorar l'estat emocional dels pacients que romanen ingressats a la unitat de cures intensives. Es tracta de l'entrada de gossos de teràpia. L'equip mèdic del Servei de Medicina Intensiva d'aquest centre hospitalari explica que l'objectiu del projecte és reduir els nivells d'estrès dels ingressats, augmentar l'autoestima, afavorir la comunicació i també la rehabilitació física. En les teràpies assistides amb animals es treballa fonamentalment la dimensió emocional, amb l'objectiu que els pacients se sentin sempre acompanyats pel vincle afectiu que s'estableix amb aquests animalons. L'entrada a l'UCI es fa seguint estrictes protocols hospitalaris. Els gossos són supervisats permanentment per veterinaris i per especialistes que també tenen cura del seu benestar. La Lu i la Vida seran les dues gosses encarregades de fer les teràpies a la UCI de l'Hospital del Mar. La Lu és una femella, llebrer, de 3 anys, que va ser abandonada en un pou a Andalusia, molt probablement després de la temporada de caça. La Vida, d'altra banda, és una gossa d'atura de 7 anys que es va trobar al carrer. Els animalons, com sempre, ens donen una lliçó: no tenir prejudicis per oferir la seva estima a les persones. És una notícia molt positiva. Esperem que se'n prengui nota i que es pugui estendre a altres centres hospitalaris. Acció Climàtica de la Generalitat vol tallar 732 arbres morts per evitar possibles incendis. La manca de precipitacions està comportant, entre altres coses, greus conseqüències per als boscos catalans. Els més afectats són els de les comarques de la Catalunya central, Osona, el Bages i el Moianès, on ja hi ha grans extensions d'arbres morts. El Departament d'Acció Climàtica ha fet un seguiment que ha consistit en monitoritzar 732 arbres d'aquestes comarques. Els resultats han constatat que el percentatge d'arbres amb símptomes de sequera ha passat del 12 al 80%. Davant d'aquesta situació preocupant i d'una tardor que continua sense portar pluges, el departament recalca la importància de tallar aquests arbres. D'una banda, augmenten el risc d'incendi i, de l'altra, constitueixen un perill per a la seguretat. Potser, si sols són 732 arbres, abans de prendre aquesta decisió s'hagués pogut aplicar alguna mesura més pal·liativa. L'espècie arbòria més afectada és el pi roig. S'observa ja com molts exemplars tenen les capçades molt marronoses, però no pas per la tardor, sinó precisament per la dessecació que pateixen. L'actual sequera és una de les pitjors que es viu a molts indrets del planeta. Ens permetem, un cop més, des d'aquest programa, La veu dels animals i la natura, fer una crida per ser molt responsables en el consum de l'aigua. Un recurs que és vital per a tots els éssers vius i que ara més que mai és tan escàs. Més coses. Un pobre ruc a Corbera de Llobregat és lligat i arrossegat per un cotxe. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Corbera de Llobregat, a la demarcació de Barcelona, han denunciat un home per maltractament animal després d'haver arrossegat a un ruc lligat a la part posterior del seu vehicle per una carretera comarcal d'aquest municipi. La ràpida actuació d'altres conductors que van aconseguir aturar el cotxe i trucar ràpidament als agents va salvar la vida al pobre animaló. El ruc sempre ha estat un animal estimat pels catalans. En tenim un de ben nostre, el ruc català. Les declaracions i les imatges gravades per aquests testimonis amb els seus telèfons mòbils plasmen clarament el patiment de l'animal lligat darrere el cotxe. A través d'elles es pot veure el ruc com queia i com era arrossegat contínuament per l'asfalt en no poder seguir la velocitat del vehicle. Aquests documents i testimonis han servit, finalment, per poder interposar la denúncia. L'ase va ser atès ràpidament pels serveis veterinaris de ferides i de diferents traumatismes originats per aquest arrossegament. Fou després traslladat a un centre de recuperació de quins. L'informe veterinari conclou que, a causa de la situació viscuda, necessitarà un cert temps per refer-se físicament i emocionalment. Li desitgem, evidentment, que es recuperi el més aviat possible. I la Unió Europea aprova el reglament de la Llei de Restauració de la Natura. L'Eurocambra, el Consell i la Comissió Europea van poder tancar aquesta setmana passada, finalment, les negociacions per la tramitació del text final del reglament de la Llei de Restauració de la Natura, una normativa pionera que, per primer cop, estableix uns objectius comuns per recuperar els ecosistemes que es troben malmesos. El procés legislatiu ha estat llarg i difícil i ha comptat des de l'inici amb la ferma oposició de les grans explotacions agràries, del sector ramaders i pesquers i del Partit Popular Europeu pels importants moviments econòmics que comporta. El següent pas serà la validació d'aquest acord polític per part del Parlament Europeu i dels 27 països membres de la Unió Europea, un tràmit que es preveu per a finals d'aquest any. La Llei de Restauració de la Natura té com a objectiu recuperar el 20% dels ecosistemes terrestres i marítims degradats abans del 2030 i el total d'ells abans del 2050. S'estima que actualment el 80% dels hàbitats naturals europeus, terrestres i marins estan degradats. Els punts més destacats de l'acord són els següents. Tots els estats membres hauran de redactar plans nacionals per detallar com recuperar aquests ecosistemes en els terminis establerts. Es prioritzaran en primer lloc els espais que formen part de la xarxa Natura 2000. Caldrà revertir la disminució de la població de pol·linitzadors i assolir a partir del 2030 una tendència a l'alça. Mantenir la fusta dels arbres morts als boscos per millorar la biodiversitat dels ecosistemes forestals. Restablir les torberes drenades com una mesura clau per reduir emissions. Restaurar 25.000 quilòmetres de rius i eliminar d'aquesta manera les barreres actuals artificials per a poder afavorir la connectivitat entre ells. No reduir espais verds urbans i plantar uns 3.000 milions d'arbres a la Unió Europea. L'acord, tanmateix, no contempla algunes excepcions per no disgustar el sector agrícola industrial. Es flexibilitza l'acompliment de només dos d'aquests tres indicadors per augmentar l'índex de les papallones, el percentatge de terres agrícoles amb una alta diversitat de característiques paisatgístiques i les reserves de carbó orgànic al sòl mineral de terres de cultiu. I s'acceptarà que es puguin suspendre temporalment, en circumstàncies excepcionals, les mesures del reglament en els ecosistemes agrícoles. Diverses entitats ecologistes i conservacionistes han celebrat l'acord d'aquesta històrica Llei de Restauració de la Natura, però lamenten que ha faltat més ambició i critiquen aquesta flexibilitat incorporada al darrer tram. Consideren que la pràctica pot ser una llei insuficient que permeti la inacció d'alguns estats membres. Aquests grups han volgut recordar també que la llei queda lluny del que la ciència considera necessari per fer front a l'emergència climàtica.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que les girafes són l'espècie terrestre de més alçada i que el seu coll pot arribar a mesurar els 2 metres de llargada? Al igual que la resta dels mamífers, el coll de les girafes està constituït per 7 vèrtebres cervicals. Amb el seu creixement, però, cada una d'aquestes vèrtebres pot arribar a mesurar fins a 40 centímetres de llargada, és a dir, més del 50% de la longitud total de la seva columna vertebral. Per a facilitar el part, els nadons neixen amb el coll molt més curt i arriben al món caient des de 2 metres d'alçada. Malgrat la seva aparatosa caiguda, una hora després de néixer, la petita cria ja és capaç de caminar al costat de la seva mare i prendre la llet materna. La singular alçada de les girafes els hi dona l'oportunitat i l'avantatge de poder accedir a les parts més altes dels arbres fins a una alçada de 5,5 metres, amb l'ajuda de la seva llengua per no haver de competir per l'aliment en cap altra espècie animal. Les girafes són herbívores remugants i passen més de 12 hores al dia alimentant-se i aprofitant la vegetació més convenient del seu hàbitat natural. A excepció dels lleons, a l'edat adulta, les girafes pràcticament no tenen enemics naturals, encara que quan han de doblegar-se i acotxar-se per beure aigua, pateixen el moment més vulnerable i perillós per elles. Es comuniquen amb diferents sons i infrasons i, al igual que les impremtes dactilars humanes, la mida, la forma i el color de les taques de la pell de les girafes és diferent i les identifica exclusivament a cadascuna d'elles. A partir del segle XIX, les abundants poblacions de girafes van patir una gran davallada degut a la seva persecució i caça com a trofeu cinegètic. En l'actualitat, i encara que es troben bastant protegides, pateixen l'amenaça de la destrucció i la deforestació del seu hàbitat natural. L'espectacular anatomia de la girafa és un altre exemple de la infinitat de varietats de formes i adaptacions que és capaç d'assolir la meravellosa biodiversitat del nostre comú planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Miquel, a què ens referim quan es fa servir el concepte de justícia climàtica?
La justícia climàtica és una reivindicació que demana responsabilitat en la gestió de l'emergència climàtica. La reducció de les emissions d'efecte hivernacle s'ha de fer tot arreu, tot el món a participar. Hem d'evitar que, per una banda, intentem reparar el problema, resoldre el problema, i una altra part de la humanitat el desfaci consumint el petroli que s'està estalviant per una banda. Però hi ha una part del planeta que té més responsabilitat en les emissions acumulades. Per exemple, els Estats Units d'Amèrica és responsable del 40% de les emissions acumulades. A Europa, del 28%, la nostra Europa, som responsables del 29% de les emissions. Per altra banda, també hi ha les diferències dins de cada estat. Les persones més riques del planeta són responsables del 52% de les emissions acumulades. Com han generat aquesta acumulació d'emissions? Pues, per exemple, molts quilòmetres d'autopista i molts quilòmetres d'avió. Són exemples de com han generat aquesta responsabilitat.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui ens quedem aquí al costat. Ja era hora de que li dediquéssim aquest espai a França. I l'inaugurem amb qui la van titular els mateixos francesos com la veu de França. O sigui, li van concedir la veu del seu país. Ens referim a la Mireille Mathieu. Va néixer a prop nostre, a Avinyó, l'any 1946. També li deien el rossinyol d'Avinyó, per la seva veu tan particular, melòdica i tremolosa. Era d'una família humil i als 4 anys ja cantava a l'església. Molt voluntariosa i aplicada, estudià cant i començà a presentar-se a diferents concursos. Sempre va estar aixoplugada per la seva ciutat i especialment per la seva alcaldia, fins que va fer el cim i el cim fins a la fama. Escolteu-la a Mon Credo, Pont de Paris i Qu'elle est belle.
L'amour de toi, je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m'ouvres tes bras. Oui, je crois qu'on peut bâtir un monde avec des mots d'amour. Oui, je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour.
sur Rennes. En avez-vous entendu des amants? Ils sont enflammés sur les bords de la Seine. Ils font les mêmes gestes et les mêmes serments. Pont de Paris, malgré vos cœurs de pierre, vous adorez ces millions d'amoureux qui vous parlent tout bas pendant des heures entières, offrant tous les secrets de leurs jours heureux. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Pont de Paris, confidents impassibles, vous savez bien que parmi ces espoirs, bien peu sont exaucés, beaucoup sont impossibles. Vous le lisez dans l'eau, c'est votre miroir. Le fleuve porte depuis 2000 ans jusqu'à la mer de son débit nonchalant des mots d'amour, des mots d'amour qui vont se perdre comme toujours. Paris, de Bercy à Suresnes, je crois quand même à l'amour d'un garçon. Et nous vous conterons nos joies ou bien nos peines, un peu comme une histoire ou une chanson. Pont de Paris, qu'importe si la Seine noie aujourd'hui tous nos tendres serments. Demain nous reviendrons, puisque l'amour nous mène vers vous, pont de Paris, éternellement. Je vois que s'ouvrent les portes de la petite chapelle. Maintenant, voici qu'ils sortent, éblouis de soleil. Quelle est belle, quelle est belle, dans sa robe de mariée, j'aurais tant voulu porter la même.
Doncs som de nou aquí, a La Veu dels Animals i la Natura, programa d'ONG ADA aquí a Radio Estel. És temps per l'entrevista, i avui us farem una d'aquelles càpsules també mig de servei, no només per les persones, sinó també, en aquest cas, evidentment, com sempre tractem, de cara als animals, perquè parlem de veterinària, parlem d'afectacions metabòliques, en concret de la síndrome de Cushing, i ho farem, com sempre, com moltes vegades, amb la Maria Pifarré. Maria, molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Gairebé no calen ni presentacions. La Maria és directora del Centre Veterinari del Barri Llatí de Santa Coloma de Gramenet. Ja hem parlat moltes altres vegades, ha col·laborat aquí al programa. És especialitzada també en patologia i cirurgia ocular animal i en cirurgia de petits animals. I avui definirem una mica aquesta afectació, una d'elles, que és la síndrome de Cushing, que pot afectar persones en menor mesura, però que en major grau afecta els animals, i sobretot a partir dels 6 anys, oi, Maria?
Sí, bueno, jo no sé si afecta molt a les persones, la veritat és que no tinc molta idea d'humana, però sí que ens ho trobem, home, fins a un cert punt sovint, amb animals normalment ja que estan començant a entrar a l'edat de grans i l'edat d'oro, que li dic jo, no? L'edat de geriatria.
Ens centrem en els gossos i en els gats, també, que són, bé, els animals que...
Els gats no és tan freqüent,
Parlarem, doncs, més de gossos en aquest cas, també, que són els que suposo que t'entren més a la consulta. Defineix-nos què és la síndrome de Cushing.
La síndrome de Cushing és un nom que... Bueno, és el nom que se li dona amb una patologia que és el hiperadrenocorticismo. Això què vol dir? El que vol dir, si nosaltres analitzem la paraula hiper, és que hi ha massa. I adrenocorticismo és que hi ha massa secreció de les glàndules adrenals. Això és molt senzill. Quan comences a dividir les paraules aquestes rares mèdiques, llavors se comença a entendre tot.
Sí, millor desgranar-les.
Llavors, el que ens està dient aquesta paraula llarga és que les glàndules adrenals estan produint més del compte. Val? Aquestes glàndules adrenals que estan a sobre dels ronyons, que són unes cosetes així petitetes i demés, tenen una funció superimportant en l'organisme, com és la secreció de cortisol. Val? I tu em preguntaràs...
Què és el cortisol?
El cortisol.
Exacte.
Si la cortisona és dolenta, si la cortisona no es van a dependre, si els esportistes, quan els troben cortisona, els descalifiquen i tal. En aquesta vida tot és necessari, val? El que passa que, clar, amb grans quantitats és patològic. Si nosaltres li donem massa medicació de cortisona a un animal, què fem? Pues el que fem és aparèixer tots els símptomes secundaris de l'excés de cortisona, però pel nostre funcionament normal de la vida necessitem una miqueteta de cortisol. Per què? Perquè el cortisol és el que ens porta, el que ens té alerta, és que quan un lleó està a la sabana i veu una gacela, diu, mira, vaig a perseguir aquella gacela perquè vull menjar, val? I resulta que la gacela veu el lleó i diu, hosti, tu, aquest vol menjar-me. I llavors segrega més cortisol de lo normal i llavors el que fas és que potencies el teu metabolisme i ets capaç de córrer molt més ràpid, amb la qual cosa al lleó li costarà més agafar-te. Val? Per tant, el cortisol és bo.
Pel que fèiem referència al principi, aquesta malaltia és el que dèiem, no? Afecta, en dades concretes, com a mínim, en persones, allò que dèiem, entre 2 i 4 casos per milió de persones a l'any. Per tant, és una afectació baixa, en aquest cas, en les persones, o una malaltia considerada rara. Però en el cas dels gossos és més freqüent, com dèiem.
No, en el cas dels gossos el que passa és que, clar, com cada vegada viuen més... Llavors és més fàcil trobar... I, bueno, i que cada vegada nosaltres som capaços de detectar més coses, no? I què passa? Que normalment el cortisol és l'hormona de l'estrès, el que et fa córrer més ràpid, el que et fa fugir del depredador. Però nosaltres què fem? Que nosaltres, si tenim una vida molt estressant, si resulta que estem sempre alerta, si tenim por dels sorolls o no volem quedar-nos sols a casa i vaig al parc i m'espanto i aquestes coses, llavors el que ens trobem és que aquest animal està en un estrès continu, és a dir, està secretant cortisol contínuament. I això fa que les glàndules adrenals, diguem que es creixin i produeixin encara més cortisol. I la patologia a la llarga és el síndrome de Cushing, és l'excés de cortisol a la sang.
Per acabar amb el cortisol, Maria, i parles de les glàndules adrenals o suprarrenals, que són aquestes glàndules que estan situades damunt del ronyó, en la part del tòrax, no? Que també s'agreguen altres tipus d'hormones, però una d'elles és el cortisol, com dius. Exactament com actua? Perquè el que fa és controlar, diguem-ne, el metabolisme, no? Els hidrats de carboni, els greixos en l'organisme.
En realitat, si nosaltres ens posem a pensar el que és el cortisol, que és un millorador de lo que és el nostre metabolisme general perquè puguem fer les funcions més ràpides i amb més intensitat, el que ens trobem és que el que fa és excitar el nostre sistema muscular, esquelètic, cardíac, el nostre pàncreas, ho excita tot. Val? I llavors, clar, quan tenim excés d'aquesta cortisona o cortisol que produeixen les glàndules suprarrenals que estan a sobre dels ronyons, a la panxeta dels gossos, ens trobem sintomatologia d'efecte d'excés de cortisol. És a dir, bevem més aigua, fem més pipi, tenim més gana, l'animal té una redistribució de del greix corporal i ens trobem animals que, en principi, diguem que la part de la cadera i la part del pit no es veu molt, molt gordeta, però de sobte tenen la panxeta inflada i pantegen contínuament, com si estiguessin sempre cansats, perquè, clar, estem portant tot el nostre organisme en un estat d'hiperexcitabilitat. I llavors, clar, se desencadenen totes aquestes sintomatologies. I, evidentment, portar el nostre organisme en un estrès constant farà que al mateix temps s'acumuli sucre en la sang, amb la qual moltes vegades el síndrome de Cushing s'acompanya de diabetes, farà que els nostres ronyons estiguin funcionant per sobre de la seva capacitat, amb la qual a la llarga podem produir una alteració a la funció renal fent que sigui disminuïda. El fet de que metabolitzar molt més greix per poder donar energia a l'organisme, amb la qual ens trobem que el fet de, degut a aquesta gran feina, augmenta de tamany i acumula més greix i li costa més treballar. El nostre cor llavors entra amb una freqüència cardíaca més ràpida i llavors s'esgota més i pot presentar també problemes a nivell de vàlvules o de funcionament. Mm-hmm. I així podem anar comptant els diferents sistemes orgànics del nostre cos.
A nivell extern, parlaves d'aquest excés de vegades de gana o de set o altres coses. No sé en què mm-hmm. més es pot notar aquesta síndrome.
El més evident és l'animal beu molta aigua, fa molt pipí, o sigui, fins ara ell s'aguantava quan sortíem al carrer i feia pipí normal, no es pot aguantar perquè està bevent contínuament aigua i està fent contínuament pipí, i a més panteja molt, com si estigués molt cansat. Això a l'estiu ens pot enganyar una mica, i sobretot una panxeta en forma, com et diria, com de pilota, de pilota, no? És una panxeta com inflada.
Val. I a partir d'aquí...
Al mateix temps ens baixen les defenses, amb la qual és més fàcil que siguem molt més susceptibles d'agafar infeccions.
De tota manera, quan es detecten aquests símptomes, pot ser que aquesta síndrome estigui ja avançada, o no?
Normalment, quan ho notem, quan de sobte ens adonem que l'animal beu molta aigua i fa molt de pipi, no te n'adones el primer dia que beu més aigua, perquè... Això va augmentant de forma gradual. No és que de sobte la glàndula adrenal decideixi, mira, avui faré 10 vegades més de cortisol de lo normal. No, la glàndula va secretant cada vegada més cortisol fins que arriba un moment que els símptomes són evidents, i quan ja els símptomes són evidents és quan nosaltres anem al veterinari. Tampoc passa res, nosaltres anem al veterinari, li expliquem la sintomatologia, el nostre veterinari ens farà una analítica general. Per aquí entraran una mica les sospites, val? Perquè hi haurà molt colesterol en sang, inclús a vegades el sucre pot estar augmentat, podem tindre alterades algun enzim pancreàtic, però fonamentalment els fetes de fetge. I amb tot el resto de la sintomatologia, pues, llavors fem unes proves específiques que ens confirmen que els que ja tenim síndrome de Cushing. I llavors ve quan ve el lío. Perquè llavors nosaltres, que li volem explicar tot al client, li expliquem que si és d'origen central o és d'origen perifèric, i se't queden mirant així.
Ara hi anem, Maria. Abans d'això, vale. Defineix-me una mica, quins anàlisis li podeu fer, és a dir, quines proves li poden fer amb el gos, a part de... Parlaves d'aquesta anàlisi de sang, no? Però...
El primer que fem és una analítica general, val? I a partir d'aquí... Si ja tenim indicis que ens fan pensar que tenim un problema de síndrome de Cushing, es fa una prova determinada que és medir quant cortisol hi ha a la sang. Val? Mm. I aquest cortisol a la sang ho medim normal i després de posar-li una medicació. I això es pot fer normalment a les 4-8 hores després d'haver-li posat la medicació endovenosa. Tornem a medir, o sigui, és a dir, nosaltres fem el temps zero que direm, que és el moment en què traiem la sang per primera vegada, i llavors injectem el medicament. Després, que és un, diguem, un estimulador de la secreció d'hormona de cortisol, val? I llavors, a les 4 hores tornem a treure sang per veure com està el cortisol, i a les 8 hores tornem a treure sang per veure com està el cortisol. I aquesta evolució, i sapiguem com puja el cortisol, ens dirà, perdona, quin tipus de patologia, o sigui, quin tipus de Cushing tenim.
Parlem amb la Maria. Recordo que parlem amb la Maria Piferrer, que som aquí a La Veu dels Animals i la Natura, programa Radio Estel d'ONG ADA, i que avui estem fent una d'aquestes càpsules més de servei. Definim què és la síndrome de Cushing, perquè els vostres, especialment en aquest cas els gossos, també us pugueu atendre bé i puguin passar amb bon tractament doncs aquesta malaltia. Es tracta d'una malaltia metabòlica, n'hem definit una mica els símptomes, per què es provoca, bàsicament té relació amb l'hormona, en aquest cas amb el cortisol. I ara sí, Maria, parlem dels tractaments i d'aquests dos tipus. Per tant, heu de definir aquests dos tipus de síndrome, que són diferents i, per tant, també volen potser un tractament divers, no?
Bueno, el tractament hi ha dos tipus, un és mèdic i l'altre és quirúrgic. A l'origen de la patologia pot ser de dues maneres, o bé perquè tenim un tumor benigne a les glàndules adrenals i llavors es poden sintetitzar el cortisol i ja està, o resulta que nosaltres al cervell tenim, diguem, el capità de les hormones, val? El capità de les hormones diu, pues ara més fas més d'enquesta, ara em fas més de l'altra, ara necessito això, ara necessito allò. I totes les hormones estan dirigides per la hipòfisis, que és una glàndula que hi ha al cervell. Llavors, clar, nosaltres podem sintetitzar més cortisol o perquè volen les glàndules adrenals o perquè ho vol el capità. Val? Clar, si el problema el tinc, que ha sigut el capità dintre del cervell i de la glàndula hipòfisis, poc puc fer en quant a cirurgia, perquè és impossible arribar a aquest tipus de, processos. I llavors el que fem és un tractament mèdic. En el cas de que siguin les adrenals que hagin decidit, ah, pues mira, vaig a fer jo més hormona tiroide, ai, perdona, més hormona cortisol, pues llavors el que podem optar és o per un tractament quirúrgic extirpant la glàndula adrenal, o l'altra possibilitat és continuar amb un tractament mèdic. Avui en dia el que fem quasi tots els veterinaris és fer un tractament mèdic, val? Utilitzem un medicament que és el Trilustà, que el que fa és que inhibeix que la glàndula adrenal sintetitzi tant cortisol. Val?
Tècnicament, aquests dos termes...
Antigament molt més fort.
Dic tècnicament aquests dos termes que feia referència, no? Ho dic per si alguna vegada el veterinari, veterinària, doncs us ho diu, no? Hipofiticodependent o adrenal dependent, aquests dos casos de la malaltia, per tant, si depèn de la hipòfisi o depèn...
L'hipofisari és on està el capità de les hormones. La hipòfisi és la capitana de les hormones, val? Me dona igual l'hormona que em diguis, tots els capitans, tots els altos mandos estan a la hipòfisi. Són els jefes. I després tenim els soldats, i els soldats pot ser, en aquest cas, les glàndules adrenals, si és el tiroides, doncs en el tiroides, si són les sexuals, doncs tindran els ovaris, els testicles o el que sigui. Però tots els capitans sempre estan a la hipòfisi. I després tenim el soldat, en aquest cas les adrenals. I llavors tens les hipofisàries, que són les que estan... l'alteració està a la cúpula gran, o sigui, en el capità, o amb el soldat, que llavors és l'adrenal dependent.
També hi ha casos, en aquest cas, de tumors que afecten, que provoquen també aquesta reacció, oi?
Quasi sempre són tumors, eh? Quan tenim les adrenals, quasi sempre solen ser hiperplàsies benignes, és a dir, un creixement tumoral benigne, que l'únic que... O sigui, no té tendència a metastatitzar ni a envair altres òrgans ni res, sinó senzillament que la glàndula adrenal creix i creix i creix i creix, val? I aquesta sol ser el més normal. En el cas del cervell, solen ser petits, però la veritat és que donen una mica de garra, perquè és el que et deia dels capitans, que quan tu estàs atacant a los altos mandos de les hormones, clar, tu pots atacar amb un i pots tindre un problema amb un, justament, per exemple, amb el tema del cortisol. Però al voltant hi ha els altres capitans de les altres hormones i llavors ens poden afectar també altres parts de l'organisme. Per tant, clar, si és central, que és l'hipofisari, o és adrenal, encara que el tractament és el mateix, a vegades les conseqüències són diferents.
Repetim aquest medicament o que podeu subministrar, que és el Trilustà, per si algú...
El Trilustà, doncs... exacte, que avui en dia, en principi, només el comercialitza una casa comercial.
A banda d'aquest medicament, què més es pot fer o què més es recomana en aquests casos quan es detecta una síndrome de Cushing en un gos?
Sempre que es detecta una síndrome de Cushing s'ha de valorar l'estat de l'animal, com està el seu cor, el fetge, els ronyons, com està tot. Punt número 1. Punt número 2, sapiguer que tindrem que fer controls al llarg de la vida de l'animal. Nosaltres normalment al cap d'un mes de començar el tractament fem un control, després dels 3 mesos, i procurem cada 3 mesos anar controlant el cortisol, que això a vegades se'ns oblida, val? El tutor de la mascota, perquè quan la veu que està millor i tal, clar, quan tu la veus bé a vegades se t'oblida que has de fer controls. Però bueno, per això estem als veterinaris, per recordar-ho. Hem de controlar la seva alimentació, que sigui el més adequada possible. Per què? Perquè com en tenim tendència a redistribuir el greix corporal, hem de procurar que l'alimentació sigui la més adequada, que no tinguem accés a greixos, que siguin fàcils de digerir, que no li costi als budells digerir perquè no necessitem massa feina de lo que és el pàncreas i de lo que és el fetge, i llavors hem de cuidar una mica tot el que envolta l'animal. Vigilar també segons com estigui l'animal, perquè clar, nosaltres hem parlat de la sintomatologia més normal, però podem arribar a tindre problemes de pell, com que la calç es depositi sobre la pell, que això produeix una dermatopatia bastant pesada per eliminar, o pot ser... Pues això, que l'animal surti a passejar i es cansi amb més facilitat, perquè resulta que se'ns ha tocat el cor una mica i tenim que controlar també la patologia de cor. És clar, el cortisol, el problema que té, com dèiem abans, és que té incidència sobre tots els sistemes orgànics de l'animal, i llavors hem de saber exactament en quin punt estem. També tindrem més tendència a poder agafar infeccions. Hem de tindre una neteja de boca exquisita. Per què? Perquè a la boca s'acumulen molts bacteris, i normalment aquests animals, quan tenen una edat, ja solen tindre acúmuls de sarro, amb la qual cosa allí es poden acumular aquests bacteris, que amb facilitat, si baixen molt les defenses, poden invair altres llocs de l'organisme i produir patologies que poden arribar a matar l'animal.
Doncs es tracta d'una síndrome...
Hem de tindre'ls controlats. Tampoc fa falta que estiguem amb una burbuja, però sí, o una bombolla, perdona, però sí que... Home, cada 3 mesos una mica de control s'ha de tindre, perquè hem de valorar quin pes fan, com mengen, quina quantitat, com està tot el seu organisme, etc.
I el que diem sempre, no val allò buscar Cushing al Google i fer el tractament que ens sembli, sinó millor anar al veterinari, en aquest cas, que ens aconselli que tracti l'animal i que porti una mica de control, perquè, com deies, Maria, també es tracta d'una afecció que pot ser crònica en molts casos, i per tant es tracta simplement de tenir-lo, doncs, en el vostre punt de vista.
El risc que tenim si busquem al Google i busquem el tractament, que ja l'hem dit, és un medicament que es diu Trilustà, no? És que si n'hi posem massa poc no farem res, i si n'hi posem massa produirem el síndrome contrari al Cushing, que és el síndrome d'Addison. Molt, molt diferent, molt greu i molt insidiós, perquè aquest ens pot donar... Bueno, patologies com una parada cardíaca súbita sense saber d'on ha vingut, gastroenteritis que no es curen. Per això està molt bé buscar la informació per saber de què estem parlant. És molt important això, però no intentem tractar patologies tan delicades perquè necessiten un control. I a més és això, per què fem els controls cada 3 mesos? Perquè potser hem de canviar la concentració de la medicació. Val? Jo ara mateix tinc una gosseta que ha estat controlada durant un any i mig, i donant-li el mateix i fent tot el mateix se'ns ha descontrolat del tot, i ara estem buscant com a bojos quin és el problema que té ara. Val? Llavors, doncs... vull dir, no és tan senzill com de dir el meu, jo què sé, no funciona aquest aparell, és que li has de donar dues voltes al tornavís, no. O sigui, el cos, l'ésser viu, és un cos, és un ésser molt complex. Llavors hem de tindre molt cuidado amb tots els òrgans que estem tractant.
Un altre dia parlem de la síndrome d'Addison i altres malalties metabòliques que segur que afecten a tots aquests animals.
La de l'Addison és molt més rara, no et preocupis.
I que serà bo també de parlar-ne un dia. Maria Piferrer, com dic, directora en aquest cas del Centre Veterinari de Barri Llatí, que també podeu acudir-hi, i especialista en patologia, cirurgia ocular animal i ja col·laboradora d'aquest programa. T'agraïm de nou que ens hagis definit avui la síndrome de Cushing. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Mireille Mathieu es pot dir que fou la reina dels anys 60 i 70. Diuen que va vendre 120 milions de discos arreu del món i versionar les seves melodies en diferents idiomes, bastants. Jo, particularment, crec que aquestes versions per vendre més discos les considero descafeïnades. Vendre 120 milions de discos és quelcom impensable ara, que fins i tot els CDs estan perillant. Les noves tecnologies estan evolucionant i els mercats són els mercats. A l'any 2005 celebrà el seu 40 aniversari com a cantant i el president Jacques Chirac li concedí el preuat guardó de la Legió d'Honor. Ja sabeu que França és un país generós que reconeix mèrits artístics i culturals. Recordeu, si més no, com acolliren a la Gloria Lasso i a Luis Mariano, que els feren com si fossin d'ells. L'acompanya aquí l'orquestra de Paul Mauriat. És una gran orquestra. Escolteu-la en Un monde avec toi, d'Aznavour, i Un homme et une femme, és de la famosa pel·lícula. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat.
Jour après jour, j'avais forgé d'amour un monde avec toi. Incroyable, un impartageable monde avec toi, fait de joie et d'amour. Et notre ciel était clair et sans pareil. La poussière à nos pieds semblait de l'or. La moindre lueur était mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix crie je t'aime. Mais ce rêve pour toi fut bien trop fort. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit un monde avec toi. Où ta voix
je t'aime. Jour après jour, j'avais forgé d'amour à mon avec toi.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Edward Norton amb els animals i la natura. Edward Norton, actor, productor i director de cinema nord-americà, recolza diferents programes mediambientals i d'energies renovables, com per exemple el BP Solar Neighbors, que facilita panells solars per obtenir energia a les llars amb pocs recursos econòmics de la ciutat de Los Angeles, als Estats Units. Ha participat posant la seva veu juntament amb altres reconeguts actors en les gravacions de La Natura ens parla, promoguts per l'Associació Conservació Internacional. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà parlarem avui?
Del Parc de l'Estació del Nord, que està al districte de l'Eixample, al barri del Fort Pienc.
de Barcelona. Està situat als terrenys que hi ha al voltant de l'estació d'autobusos amb el mateix nom.
Quines curiositats o una miqueta d'història sabem d'aquest parc?
Va ser creat l'any 1988 i és un parc espaiós i assolellat que s'organitza al voltant d'una gran escultura de ceràmica blava situada al mig d'un parterre gegantí de gespa. És una combinació d'art i natura única a Barcelona per la fusió entre jardineria, arbres i ceràmica.
Francina, respecte a la seva biodiversitat, el tema de vegetació i fauna, què ens en pots dir?
Doncs entre el tipus d'arbrat trobem pins, pinyers, alzines, tilers, acàcies, pollancres, on s'ha destacat de fet un pollancre del Canadà que forma part del catàleg d'arbres d'interès local de Barcelona. Pel que fa a la fauna, les aus urbanes com els coloms, pardals, merles, garses, cotorres, constitueixen la fauna del parc.
Més informació d'aquest parc de l'Estació del Nord?
En el web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.